Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
El cardenal Omeia proposa el model de Joan Roig i Digue'l. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem que l'arquebisbe de Barcelona ha publicat la carta pastoral Déu és amb mi en l'inici de curs. És més necessari que mai tenir persones que dediquin temps de qualitat a escoltar, a animar i acompanyar els joves, conclou Omeia.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omeia, arquebisbe de Barcelona.
Déu vos guardi. El proper dimecres 7 d'octubre celebrem la festa de la Mare de Déu del Roser. Aquesta celebració mariana sempre em transporta a la meva infantesa. Recordo els capvespre en què resàvem el rosari en família. Una pregària familiar que acabava amb les lletanies a la Mare de Déu. Si ens fixem en les lletanies, en descobrirem el veritable sentit i bellesa. Però per aconseguir-ho, hem d'abandonar els prejudicis i endinsar-nos-hi. Des de fora poden semblar pregàries monòtones, avorrides i arcaiques que no tenen cabuda en el segle XXI, però us convido a descobrir que no és així. Estan escrites amb gran passió i reflecteixen el profund amor a Déu i a Maria, un amor etern. Les lletanies són, sens dubte, un bonic exemple de l'expressió d'aquest amor. Al llarg de la història, poetes, escriptors i creadors de diferents disciplines han intentat expressar l'amor a través del seu art. Així, l'arquitecte Antoni Gaudí va idear i va iniciar el Temple de la Sagrada Família a Barcelona, una obra monumental inspirada pel seu profund amor a Crist i a la Mare de Déu. És per això que se'l coneix com a l'arquitecte de Déu. L'amor que sentim cap als altres és difícil de descriure i de mesurar. L'amor que sentim cap a Déu o cap a la Mare de Déu, escapa encara més a la nostra comprensió i és molt difícil d'expressar amb paraules. Però tenim exemples excelsos d'aquesta expressió en els textos de Santa Teresa de Jesús o de Sant Joan de la Creu que recullen la seva experiència de profunda comunió amb Déu. Així tots dos arriben a afirmar «Visc sense viure en mi». La magnitud de l'amor que molts sentim cap a la Mare de Déu és tan gran que no n'hi ha prou amb una sola frase per poder descriure aquest amor. Per això, de vegades, s'expressa amb un reguitzell de lluances. Així, de fet, les lletanies van néixer en els primers segles del cristianisme. Eren súpliques dialogades entre els preveres i els fidels i es resaven sobretot en les processons. Encara que en un principi eren dirigides només a Déu, es van afegir amb el temps invocacions als sants i especialment a la Mare de Déu. Les lletanies marianes van començar a multiplicar-se en els segles XV i XVI. Des de llavors ha plogut molt i la societat ha canviat, però les lletanies segueixen aquí, segueixen tenint una força immensa i una gran profunditat. Si les llegim, no de forma mecànica, sinó amb el cor, i tenint en compte que qui les ha escrit és una persona enamorada de Déu i de la Mare de Déu, les gaudirem. Aturem-nos en cada paraula, en cada frase, sense presses, amb amor, amb passió. tancant els ulls i obrint l'ànima. Contemplarem la Mare de Déu que ens està observant i escoltant. Benvolguts germans i germanes, us animo a resar el rosari, a oferir roses a Maria, especialment en aquests dies. Ens ajudarà a veure la realitat amb la seva mirada i ens portarà cap al seu fill. Demanem a Maria que ens acosti a la vida i a les paraules de Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, prega per nosaltres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts, a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 10:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Pessics de cuina.
Vinga, 10 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Ja ho sabeu que cada dilluns per acabar programa ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot. Joan Gurguí, què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tots, què tal?
Ja ho sabeu que també podeu participar-hi a través de notes de veu al WhatsApp del programa. És el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Avui em fa molta il·lusió saludar en Joan Gurguí perquè vol parlar d'una de les meves passions, com els bolets. M'encanten.
Altres passions, de les nostres, que jo també en soc.
També, eh?
Sí.
Mira, ara li deia jo a l'equip del matí que el proper dissabte aniré a buscar bolets, com sempre, i perquè sóc català no em preguntis on.
Molt bé. El secret s'ha de mantenir.
Sempre, sempre.
Escolta, mira, si vols comencem amb això que estàs dient, d'anar a caçar bolets d'alguna manera.
Vinga, som-hi.
Amb el típic, però que no em cansaré de repetir, consell de... Ojo, cuidado, a l'anar a caçar bolets, eh? Vull dir que agafem els que sabem, els que coneixem primer.
Exacte.
Perquè hi ha aquesta moda, no?, d'anar a caçar els bolets, que és molt xulo, és una sensació molt bonica, però la sensació tan bonica també es pot veure contrastada per la sensació terrible de menjar un bolet que no toca, no?
Cada any passa que hi ha alguns intoxicats per agafar bolets que no toquen. Joan, deixa'm preguntar-te, ara que has començat aquesta secció, doncs això, com hem d'anar a caçar bolets? Els bolets, i és pregunta típica i tòpica, i ja ho sé, però hem de saber-ne de tot plegat per no fer malbé el bosc, els arrenquem o els tallem?
Tallar-los quan...
Sempre, eh?
Quan més net millor, portar una bona navalla o un bon ganivet per tallar-los bé. i intentar només tallar allò que necessitem, és a dir, la part dura del bolet, la part de la base, i tallar el net i polit, sense tampoc carregar-nos ni la herba ni la terra que hi hagi al costat, això sempre, sí, molt important.
Una altra de les preguntes bàsiques que té la gent a l'hora d'anar a caçar bolets és on els poso, si en aquelles cistelles de mimbre, perquè ens entenguem tots, o en bosses de plàstic, n'he vist de tot.
Jo aconsello, el bolet el que vol en general és que li circuli l'aire. El bolet és molt humit, però si tu el tapes perfectament, hermèticament, va traient l'aire, va traient la humitat, i amb aquella mateixa humitat es fa malbé aviat. Això, els cistells aquests de mimbre, tots aquests cistells on circula una mica l'aire amb un drap de cotó, li va bé, perquè deixa que circuli l'aire i no el fa malbé de seguida. Però que el bolet és molt delicat, sí, quins sí, són molt delicats, i volen que siguin collits i menjats. Collits, menjats i cuinats.
Va, un cop hem caçat aquests bolets, ja siguin rovellons, ja siguin ous de reig, que costa trobar-ne més, ja sigui camagrocs, etcètera, 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 què hem de fer per tenir-ne cura?
Abans de res, el que us dic, un cop els hem collit, netejar-los i cuinar-los quan abans millor. A l'hora de netejar-los, jo recomano no posar sota l'aigua amb tot el xorro d'aigua allà directe. Com us dic, són delicats, per tant, necessitem una mica de paciència. Jo, quan els netejo, hi ha alguns que són més fàcils de netejar, com el rovelló, per exemple, que és més dur, la textura. La trompeta, per exemple, seria més farragosa, no? Però sempre un drap humit i anar traient doncs, la molsa, el fang, les fulles que s'havien enganxat, es diria un per un, perquè si no, quanta més aigua li toqui, menys sabor tindran un cop degustats, un cop menjats. Això és el primer.
No només això, sinó que avui parlarem de com tenir cura amb els bolets tot just abans de cuinar-los, que és el que estem fent fins ara. Al final sí que donarem alguna recepta si dona temps, i el proper dilluns, seguirem parlant de bolets en aquesta casa, ja amb més receptes elaborades sobre bolets, Joan?
Exacte, aquesta és la idea. La idea avui era introduir una mica com collir-los, com cuidar-los just abans de cuinar-los. I des d'avui, si voleu, us puc donar una recepta alternativa al típic bolet al forn o el bolet a la planxa, i la setmana que ve fem alguna recepta una mica més innovadora.
Va, doncs fem-ho, però al final del programa amb aquesta recepta, abans sí que em venia molt de gust preguntar-te, un cop hem anat a caçar bolets, els tenim a casa, els hem netejat, etcètera, etcètera, els podem assecar? I si és que sí, com es fa això?
Clar, l'assecat dels bolets s'ha de fer bé. És a dir, s'ha de fer en un espai on no hi hagi humitat, on corri una mica l'aire, amb unes malles de cotó o de tela que vagin bé. No és evident, no és evident assecar-los. Jo, a casa, per conservar-los, hi ha dues maneres. O bé els assequem o bé en fem conserva, que després d'un any es pugui fer la conserva. Jo recomano per casa, per un ús no professional, no assecar-los i fer-los en conserva. O bé es confiten, o bé es fa una conserva ben feta. Si voleu... mira, ara m'has donat una idea. Si voleu, la setmana que ve parlem de com fer la conserva, perquè és fantàstic. Per exemple, un rovellons o una barreja de bolets, les conserves aquestes típiques del supermercat les poden fer a casa.
Que bé.
I això és fantàstic, perquè ara l'octubre, novembre, desembre, tardor i hivern tens bolets, però al juny agafar uns rovellons perquè et venen de gust, que els vas collir tu, els vas conservar tu, i fer-te una guarnició amb rovellons, doncs és fantàstic, també.
Doncs va, que ens ho guardem, aquesta idea, per dilluns que ve. Mentrestant, sí que li fem cas a la Roser, també, i donem alguna recepta de bolets per fer avui, si n'hem anat a collir, si n'hem comprat al supermercat, que ja n'hi ha. Per cert, bona temporada de bolets, aquesta, eh?
Això té bona pinta. Jo, quan parlo amb els meus companys del Mercat de Linot, em diuen que sí. Nosaltres ara prepararem un biquini l'octubre, un biquini amb trompeta de la mort, perquè ja venen pel mercat i s'ha d'aprofitar.
Mira, t'ho anava a dir ara, sembla que va ser la temporada passada, si no era l'altra, que ens vas fer provar un biquini aquí a Ràdio Estel, que era amb tòfona, si no m'equivoco.
Sí.
Pot ser? Sí, eh?
Sí, sí.
Que era boníssim, era boníssim de veritat, així que qui vulgui provar aquest tipus de biquinis, que són especialitat de Joan Gurgui i que són espectaculars, aneu a la biquineria del Mercat del Ninot, que val molt i molt la pena.
Merci. Doncs, si voleu, anem amb la recepta?
Va, som-hi.
Va, us proposo, el que deia la Roser, una guarnició, un primer plat, no?, els bolets saltejats o el forn, com el rovelló amb all i julivert, per exemple. I us proposo algo senzill, també. La setmana que ve, si voleu, anem una mica més enllà.
Va, anem a lo senzill primer.
De bolets, val? Un remenat de bolets que el podem fer amb rossinyols, per exemple. A mi m'agrada molt el remenat de rossinyols. necessitarem, per exemple, fem mitja sabeta,
sí,
un dent d'all,
sí,
i 250 grams de rossinyol, aproximadament, aquesta proporció, i d'altra banda necessitarem 4 ous.
Val.
D'acord? El que farem és, primer, agafarem la ceba i l'all i el tallarem ben petitet, a dauets ben petitets, i el sofregirem amb oli d'oliva, amb una paella, sofregidets, que quedin una mica malosos. Què vol dir, doncs? 10 minuts a foc mig, aproximadament, 10-15 minuts a foc mig, i ja ho tindrem. Ara tenim la base aquesta, d'acord?
Uh-huh.
Amb aquesta base agafem els rossinyols, que els haurem netejat, ben nets, i si són molt grans els trossegem, si no, tal qual a la paella, i els saltegem, junt amb la ceba i l'all, durant 5-8 minuts aproximadament. Val? Ara tenim la ceba, l'all i el rossinyol saltejadets, sofregits allà. Tenim la base, perquè ara afegirem els 4 ous, batem els ous, com un bol, i tirem els ous batuts, els 4 ous batuts, directament a la paella on teníem la base de rossinyols, ceba i all. En aquest moment el que farem, la paella estarà calentona, però en aquest moment el que farem és, quan tirem el rovell d'ou, anem remenant, sense que qualli massa, per fer l'ou remenat, aquest ou remenat, amb els rossinyols. D'acord? La idea, l'ideal, és que ens quedi un remenat lleugerament líquid, que ens quedi tendre, que ens quedi humit. No volem una truita trencada, que seria el que seria l'ou totalment cuit, volem com un remenadet.
Exacte, el secret aquell de que no quedi l'ou massa fet, perquè si no es fa una mica com farragós de menjar, com sec.
Exacte, sí. Quan una mica líquid ens quedarà esponjós i ens quedarà molt tendre.
Uh-huh.
Qui vulgui, just al final, una mica de julivert picat,
sí,
i cap a dins.
Que bo. Val?
I ja està, sal, pebre, julivert picat, i ja ho tenim. I això és fantàstic. A mi l'ou remenat aquest de rossinyols amb una mica de pa amb tomàquet em feu el tio més feliç del món. Sí.
Doncs va. Ens quedem amb aquest remenat de rossinyols que val molt la pena. Ja ho saps, Joan, que et comentaré aquesta recepta el proper dilluns perquè la farem a casa, segur.
Molt bé.
Segur.
Ja, doncs.
Joan Gurguí, moltíssimes gràcies. Qui vulgui anar a veure'l, de veritat que val la pena. És un show veure com fa aquests biquinis a la biquineria del Mercat del Ninot. Joan, t'esperem el proper dilluns.
Que tingueu bona setmana.
Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Ràdio Estel, segona vegada.
I a aquesta hora i en aquest programa volíem recordar la figura de l'històric monjo de Montserrat, el pare Hilari Raguer, i ho fem, evidentment, amb ell. Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat. Què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot qui era i què va significar per Montserrat una persona com Hilari Raguer.
Aviam, Hilari Raguer, jo crec que la definició més comú, més ràpida, és anomenar-lo un savi. Un savi, evidentment, ple d'espiritualitat també, ple de bonhomia, de un home molt fi intel·lectualment, i aquesta saviesa la va desplegar en diferents àmbits. La dimensió d'historiador és molt important i també la dimensió de violista, especialment el tema dels salms, que ell va conrear d'una manera especial, i la darrera de les publicacions que va escriure precisament era sobre els salms com a forma de pregària.
De fet, un historiador excepcional i també biblista i liturgista.
Sí, a més... com a historiador, que no ho era de professió, podríem dir, o de formació, però en el sentit de la formació reglada, de títol.
Sí, ho era de vocació, diguem-ne.
Exacte, i va conrear enormement la història, els treballs històrics, molt ben documentats, treballava molt bé els papers i els documents i amb una visió molt aguda de la realitat. I sobretot es va especialitzar i va desenvolupar els temes de la relació Església-Estat, sobretot en el període de la República, de la Guerra Civil i el franquisme. I aquí no només va fer el seu paper d'historiador, que té obres molt importants i monografies molt importants sobre aquella època i sobre personatges d'aquella època, sinó que també aquí va fer les seves reflexions i les seves aportacions respecte al que tenia que ser el rol de l'Església, o el que havia estat el rol de l'Església, i també les seves dimensions una mica crítiques.
Ho dèiem, un historiador excepcional de vocació, basat sempre en la història de la guerra civil fins als nostres dies. Jo crec que l'obsessionava molt, no?, a Hilari Raguer, la figura de del que anomenem ara la memòria històrica, sempre crític. Recordo que la darrera entrevista que li vam fer aquí a Ràdio Estel li preguntava al pare Hilari Raguer doncs si l'Església havia de demanar cert perdó per aquells anys de franquisme i per aquell suport, no?, per aquella complicitat. I tranquil·lament Hilari Raguer deia sí, igual que Alemanya ho havia fet abans, no? Molt crítica, a més.
Sí, aquesta era una constant, i ell ho deia no purament com una reflexió moral, que evidentment ho era, sinó fruit de l'anàlisi profund del que havia passat, reconeixent, perquè ell no ho va amagar mai, sinó que ho va posar de relleu també, l'aspecte de persecució religiosa que havia sofert l'Església. És a dir, ell no feia cap posicionament maniqueu, però analitzat a fons i analitzat el paper de l'Església durant el franquisme, ell arribava a aquesta conclusió, que calia demanar perdó perquè hi havia, ell creia, actituds, formulacions que se deien molt poc amb el missatge de l'Església, i que, per tant, calia demanar aquest perdó. També cal potser tenir present que ell va viure la repressió en primer terme, o personalment. Ell va participar, no era monjo de Montserrat encara, de fet, no, pròpiament no tenia cap vocació religiosa, era, bueno, de jove, va participar en la vaga dels tramvies, que possiblement va ser el primer acte antifranquista d'una certa entitat que es va produir a Barcelona. Va ser detingut. Ell estava fent el servei militar en aquests moments, la qual cosa el posava en una situació més delicada, perquè li podien haver fet un consell de guerra. Finalment, gent que va intermediar va aconseguir, doncs, que no se li fes el Consell de Guerra, però si no, va evitar 6 o 7 o 8 mesos de presó, i després 2 o 3 anys d'arrest domiciliari. És a dir, que va viure en primera persona aquest problema, i la vaga dels tramvies, que va ser una vaga antifranquista, podríem dir, però motivada per un tema molt social, com era el preu del transport i la situació de pobresa en què vivia la majoria de la població en aquells moments. Per tant, amb ell s'ajunten totes aquestes dimensions, és una història que ha viscut en primera persona, que va viure en primera persona.
Parlàvem del pare Hilari Raguer, evidentment, com un historiador excepcional, com un intel·lectual, ens deia Carles Armengol, com un savi, evidentment, però, evidentment, i per sobre de tot, era un home de fe, no?
Evidentment. Precisament quan he relatat aquest fet de la vaga dels tramvies, ell ha explicat moltes vegades que va ser, un cop estant a la presó, potser en aquell moment, doncs, de major silenci, de major recolliment, d'un activisme que no es podia desenvolupar, que és quan va, d'alguna manera, la seva vocació de prevere i la seva vocació religiosa, doncs, li va néixer d'una manera, bueno, d'una manera forta, que el va conduir fins a Montserrat, no? I evidentment, un home d'una fe extraordinària, de posar sempre Jesús com a model, deia que ser cristià és imitar Jesús, és identificar-se amb Jesús, i això resumia tot el que suposava el fet de ser cristià, però a més, el que també hem comentat, no només una fe d'adhesió personal a Jesús, sinó una fe conreada també, en el seu cas, pels estudis bíblics, que van ser molt importants també les seves aportacions en aquest terreny. I com dèiem abans, en els Salms, als que va dedicar bastantes publicacions, i que, com sabeu, doncs són la peça clau, diguem-ne, de la litúrgia de les hores, que és la litúrgia que els monjos, doncs, segueixen de manera especialment dedicada, no?
Precisament, qualsevol que conegui, que l'inspiri Montserrat, sap que Hilari Raguer significa tot un símbol per Montserrat, de la qual, precisament, amb la desaparició de Raguer, s'acaba tota una època?
sí i no. És a dir, cada persona és singular i en molts aspectes excepcional, no? Però Montserrat segueix conreant amb molta llibertat d'esperit per part dels diferents monjos, doncs també la dimensió cultural, la dimensió d'estudi, la dimensió de reflexió. Per tant, aquesta dimensió, és a dir, quan es diu dels monjos alhora et labora, el labora de Montserrat no és potser el labora clàssic doncs, de conrear els camps doncs, per tenir aliment, sinó conrear doncs, el coneixement, el saber, i això segueix fent a Montserrat. Hi ha vocacions, des d'aquest punt de vista, vocacions diferents, orientacions diferents, però Montserrat segueix tenint grans referents des del punt de vista intel·lectual, i no cal dir espiritual, que és l'eix vertebrador, no? Però intel·lectualment també segueixen. Perdem, evidentment, grans figures i amb edats força avançades, la qual cosa vol dir que han tingut una vida molt plena i molt fructífera, no? També, doncs, en aquest sentit podem recordar el pare Lluís Duc, que no fa massa també ens va deixar. És a dir, són figures capdals, no? En la cultura catalana, en el pensament català, no només en l'àmbit de l'espiritualitat, de la religió, del cristianisme, sinó de país, no? I, evidentment, sempre genera una certa orfanesa el sentir que ja no estarà amb nosaltres l'Hilari Raguer, que ja no produirà noves obres, però hem de confiar que, no només Montserrat, però que a Montserrat aquesta tasca continuarà. És a dir, aquesta espiritualitat que també es desenvolupa en el treball intel·lectual, en el treball cultural, d'aquesta manera tan brillant en alguns casos, no?
Finalment, senyor Armengol, com una mica de resum, també deixi'm preguntar-li què transcendia tant de la figura d'Hilari Raguer. Ho dic perquè ahir, no sé si em sorprenia o no, jo crec que no gaire, un ampli ventall de gent, molt transversal, a més, s'acomiadava a les xarxes de l'històric monjo.
Bé, una mica és per tot això que dèiem. És a dir, d'entrada perquè era polifacètic, és a dir, no se'l podien queixar. Bueno, hem parlat de l'historiador, hem parlat del biblista, però hi hauria altres dimensions, això, de la seva pròpia experiència d'antifranquisme. Després una persona molt oberta, és a dir, era un intel·lectual, però no... però no d'aquella erudició doncs, que a vegades allunya doncs, d'un àmbit més popular. No? Al contrari, ell era un divulgador també, perquè moltes de les seves obres, algunes són realment d'investigació profunda, però altres són de divulgació. I en aquest sentit va escriure sobre bastants temes. O sigui, té molta obra publicada, molta. I per tant era conegut en molts àmbits, en el dels historiadors, evidentment, en els dels molts historiadors, tots els historiadors catalans i no catalans, doncs que segueixen treballant en temes relacionats amb la Guerra Civil, amb el franquisme, sempre el tenen de referència obres seves, no? Però alhora també com a persona, bueno, una persona molt oberta, molt franca, no li costava massa expressar el que ell volia expressar, i en aquest sentit, en aquesta capacitat de ser molt directa, també atreia molt a la gent, no? A vegades, doncs, no era aquella imatge doncs, reservada d'algú que rumia, però rumia per ell. No, ell fàcilment era accessible a la gent, fàcilment doncs, s'expressava, a més amb molta llibertat, com sabem, no? I això doncs, l'ha fet, entre cometes, una mica popular, no? En molts àmbits, com dèieu vosaltres.
Recordem que Hilari Raguer, monjo de Montserrat, biblista, historiador, ens deixava ahir a l'edat de 92 anys, i nosaltres que li volíem fer un humil homenatge, segur que se'l mereixia des d'aquesta casa, i ho continuarem fent, parlant de la seva figura. Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest matí.
Gràcies a vosaltres i gràcies per aquest record afectuós i necessari obligat al pare Hilari Raguer.
Gràcies, una abraçada molt gran. Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu, adéu-siau.